A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Em creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res,
no hi havia res,
res per nosaltres.
Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el seu mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles, que no han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no han estat reconegudes perquè van signar els seus projectes amb el nom dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats o es van fer famosos per homes sense donar-los crèdit o perquè el segle on vivien ni tan sols era possible en la ment d'aquella societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de Reposem Nom, tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Espero que les hagueu pogut endevinar i pels qui no les heu pogut llegir, us les repeteixo i així ens posem una miqueta en context. I és que la primera pista és que la seva nacionalitat és boliviana i l'altra pista és que va ser una coronel a les guerres d'independència llatinoamericanes. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista del dia d'avui, Juana Zardúy. Nascuda el 12 de juliol del 1780 a Tarouca, Bolívia, i morta l'any 1862 a Sucre, la capital de Bolívia, Juana Zardúy va ser una patriota de l'Alt Perú que va lluitar a les guerres d'independència hispanoamericanes per l'emancipació del virregnat del Riu de Plata contra la monarquia espanyola. Ens posem una miqueta en context, i és que els seus pares van ser Eulàlia Bermúdez, una mestissa de Chihuahua, i Matías Zardúy, un ric blanc amo de moltíssimes propietats de la zona. El seu pare, com que tenia una molt bona posició econòmica i tenia diverses propietats en la zona, doncs tenia una vida bastant acomodada. Juana tenia dos germans, un que es deia Blas, que va morir prematurament quan tenia 2 anys, i una germana anomenada Rosalia. Aquest fet va fer que els seus pares esperessin tindre un altre fill, i per això, doncs, com que no van tenir gaire sort, van decidir criar-la amb les característiques que haguessin criat un fill home. Doncs va créixer a Chihuahua, vivint al camp, amb moltíssimes llibertats que molts altres nens no tenien en aquella època. Des de ben petita acompanyava el seu pare a fer feines rurals al costat dels indígenes de la zona que treballaven les terres del seu pare. I també doncs, va aprendre a ser una excel·lent genet i dominar les llengües quichua i amara, unes habilitats molt importants que resultarien superútils en el seu futur com a guerrillera revolucionària. No obstant això, no tot podia ser tan bonic i és que va quedar òrfana sent molt jove i va haver de completar la seva criança entre els seus oncles, Patrona i Francisco, i alguns convents. I és que els seus oncles doncs, van acceptar lògicament la manutenció tant de Juana com de Rosalia, però més per les propietats que venien amb elles que no realment per amor a les cries, no podríem dir. I és que Juana ja des de ben petita doncs, tenia un caràcter molt rebel i va tindre moltíssims problemes amb els seus tiets, sobretot amb la seva tieta. Doncs aquest fet va fer que l'enviessin a un convent i doncs Juana va acceptar que l'enviessin al convent i així pues, poder acabar aquesta relació tan conflictiva que tenia amb els seus oncles. I perquè, a més, doncs, les religioses ocupaven zones de poder molt importants i molt de prestigi en la societat d'aquell moment. I, per tant, doncs, si estava dintre el convent, doncs, potser podia aconseguir també arribar a llocs de poder i, a la vegada, doncs, ajudar els més marginats i els més necessitats, que era una cosa que li interessava moltíssim. Però què passa? Que en un convent també s'han de seguir certes normes i tindre una certa disciplina. I com que en aquell convent no hi havia gaire més llibertats que a casa dels seus oncles, doncs es va adonar que aquella vida no era per ella, fins i tot arribant al punt de que es va discutir amb la mare superiora del convent, de Santa Teresa, i la van expulsar i va acabar als 17 anys doncs, tornant cap a casa seva. Després aquí tenim un període en què no sabem exactament què va fer, sabem que va tornar però no tenim més informació, i la següent informació que tenim és que als 25 anys es va casar amb Manuel Asencio Padilla, que era un veí amic de l'infància, i que van tindre 5 fills, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes i Luisa. Tots dos estaven molt compromesos amb els més febles i no eren partidaris de l'opressió de la monarquia espanyola. I per tant, doncs, per tant qüestions polítiques com econòmiques, es van veure molt perjudicats per les diferències que hi havia entre els espanyols i els criolls a causa doncs, de la seva sang. Aquesta sensació d'injustícia els va fer doncs, entrar dintre de les idees revolucionàries del moment i van estar doncs, molt implicats en aquest tema, que eren idees que venien doncs, dels moviments recents que hi havia hagut a França. Padilla va intentar fer una carrera dintre de la burocràcia colonial i fer-se amb el moment, no?, amb la gent que manava, però va ser molt difícil per la seva condició de americà, podríem dir. I doncs la seva vida va canviar profundament al maig del 1810. Doncs en aquell any tots dos van decidir recolzar un exèrcit que s'havia enviat des de Buenos Aires per lluitar contra la monarquia espanyola i els espanyols que hi havia allà. I doncs Chihuahua es va tornar una ciutat rebel que després tindrà un moviment autonomista i que es va reprimir molt durament per part de l'exèrcit espanyol. Després de diverses derrotes, doncs, i van estar lluitant molt de temps, doncs Juana va estar capturada juntament amb els seus fills. Fent gala de moltíssimes destreses, perquè era una crac, doncs va aconseguir escapar dels seus captors i es va aconseguir matar uns quants. El matrimoni i els seus quatre fills doncs, van decidir marxar a cavall, i les conseqüències que va tindre aquesta revolució va ser que tots els béns que tenien tant ella com ell van ser confiscats i van tenir que començar una vida de fugida i amagatalls per la selva. Mentrestant, doncs, van sortir també en el Perú grups hostils a l'exèrcit espanyol que van ser combatuts en forma de guerrilles, i aquests grups, doncs, un va ser liderat per Padilla i secundat, doncs, lògicament per Juana. I doncs això, van estar lluitant molt de temps, des del nord de Chihuahua fins a l'altiplano i sobretot a la zona de selves, i fins i tot doncs, van aconseguir crear un batalló que es deia Los Leales i un cos de cavalleria format per 25 dones, que era conegut per com les Amazones i que era comandat per Juana. A partir d'aquest moment, el matrimoni va començar a combatre molt fortament l'imperi espanyol, destacant-se sobretot ella, Juana, per la seva valentia i la seva grandíssima capacitat de comandament, fet que la va aconseguir que l'anomenessin tinent coronel. Juan i Manuel van anar perdent durant la lluita quatre dels seus fills, però tot i això van continuar lluitant i recolzant doncs, l'exèrcit comandat per un senyor que es deia Manuel Belgrano. I van estar al seu costat en la seva derrota quan en la batalla de Yuma, i és que en aquell moment doncs, Azurd va començar a tindre molta importància i va ser nomenada en els comunicats de guerra i com que era un enemic a batre, podríem dir. I a més va fer que estigués com molt reconeguda pels seus contemporanis. Fins i tot embarassada de la seva cinquena filla, Juana va competir competent. I doncs el seu marit va acabar marxant una temporada a lluitar a altres zones i va deixar a càrrec de la zona on estaven a la seva dona. I aquesta zona va estar molt atacada pels governs realistes i Juana va organitzar tota la seva defensa i va aconseguir doncs, mantenir aquella posició estratègica, fet que va encara maxificar la seva figura com a persona supervalorosa i supercapaç de mantenir i organitzar certes guerrilles. Fins i tot, a l'agost del 1816, van decidir otorgar-li el rang de tinent coronel de les milícies, que eren doncs, l'exèrcit que hi havia en la regió. I es diu que fins i tot Juana es vestia amb una túnica escarlata i franges i amb un birret com si fos un comandant de primera. Aquí comença una mica el que és la caiguda de Juana, i és que en el setembre del 1816 Juana la van ferir en una batalla i el seu marit va voler anar a rescatar-la. Però en aquest moviment doncs, ell va acabar ferit i en va morir. I per tant doncs, Juana va decidir traslladar a Salta i unir-se a unes forces patriòtiques d'una altra persona, i va continuar lluitant-hi fins que va morir el líder aquell rebel. Llavors, a la mort d'aquest, es va veure privada de totes les ajudes i va haver de refugiar-se una altra vegada en els seus territoris, gairebé en una zona on només hi havia indígenes, i on van acabar morint quatre dels seus fills i ella va comprar bastantes malaltietes. Sumida en una grandíssima pobresa, ja que totes les propietats, com he comentat, si li havien expropiat, doncs va presentar una carta al govern salteny per demanar auxili econòmic i per poder tornar a la seva terra. Tan important va ser la seva proclama i tan coneguda era ella que a l'1 d'abril del 1885 Simón Bolívar la va ascendir a coronel i li va otorgar una pensió que va rebre durant 5 anys. Després de la proclamació de la independència de Bolívia, la coronela va intentar recuperar les seves terres, però no ho va aconseguir i, per desgràcia, va morir en la misèria el 25 de maig del 1862, als 81 anys. I aquí és on ve una cosa que a mi m'ha trobat molt sorprenent quan vaig estar llegint-ho, i és que la van enterrar en una fosa comuna, que és com molt estrany perquè, en teoria, si havia sigut com una persona com molt famosa, que Simón Bolívar l'havia conegut, que s'havia quedat molt impactada de la seva capacitat militar, que acabés enterrada en una fosa comuna és com, no sé, és com bastant trist, la veritat. Però bueno, l'important és que en els últims anys ha sigut una figura que s'ha recuperat i s'ha revalorat, i és que 100 anys després les seves restes van ser exhumades d'aquesta fossa comuna i les van traslladar a un mausoleu construït especialment a la ciutat de Sucre. També el 2009 la van ascendir post-mortem al grau de tinent coronel de l'exèrcit argentí i a més va signar un tractat que diu que el dia de naixement de Juan Arduy és el dia de la confraternitat argentina-boliviana. També el govern nacional va posar una estàtua en el seu honor últimament que reemplaça una figura de Cristóbal Colom, que en teoria era doncs, un símbol de la conquesta d'Amèrica. I bueno, en resum, que Juana va ser una dona molt impressionant, amb unes capacitats iguals o fins i tot millors que les seus compatriotes, tant que va ser reconeguda i valorada pels seus coetanis, cosa impensable en aquell moment, però, tal com he comentat, lo de que acabés en una fosa comuna tontolla una mica la idea aquesta, no? Però bueno, per avui tanquem ja el capítol de Juan Arduy i que es converteix en la nostra última protagonista d'aquesta primera temporada de Posem Nom. Tindreu dos capítols més, però seran dos especials. Un serà el de final de temporada, on repassarem les 25 dones que han conformat aquesta primera temporada i parlarem una miqueta de com ha estat l'experiència doncs, fent un podcast en solitari. I l'altre serà un especial del qual no us desvetllaré res, perquè és la gràcia. I bueno, tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials d'arroba Posem Nom, tant a Instagram com a Twitter, us aniré informant de totes les novetats del podcast. I molt important, aquí faig una supercrida, vull que ho escolteu. Si us plau, escolteu, reproduïu tots els programes, perquè hi ha un rànquing final de Podcast City i m'agradaria quedar en un bon lloc. Així que, si us plau, si us interessa el tema, sé que esteu superimplicats, que m'aneu contestant per històries, en plan les pistes, però escolteu els programes, compten tots, us els podeu repassar tots, del primer fins a l'últim, o escoltar-vos només els programes que us hagueu perdut, doncs així els podeu recuperar, i així, així me feu quedar en una bona posició en el rànquing. Jo sempre agraïda que m'escolteu, però si pot ser més, millor. Gràcies. I bueno, espero que us hagueu passat bé, que espereu coses molt noves, i ens veiem al pròxim programa. Adeu!
Creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res,
no hi havia res,
res per nosaltres.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.